No sé si heu rebut, igual que la notícia de la SERP, aquest anunci que ha estat prohibit per un jutge. Intentaré fer allò tan típic de ràdio i tan complicat. Una fotografia en la que es veu una model, amb el cabell ben llarg, nua, que es tapa els pits i la zona genital.
Amb què s'ho tapa? És un drap?
Sí, és com una tovallola. I llavors diu, no te obsesiones con ella, tú también puedes tener una igual. La melena, claro. I és una clínica per fer allargar el cabell. És a dir, per fer créixer el cabell. Per raons òbvies, aquest anunci ha estat prohibit per un jutge, perquè, clar, òbviament, és a dir, no és que sigui masclista, és que és...
El cos de les dones, apa, aquí,
que
al mercat.
Una cosa, allò de tu podes tenir una igual melena, si et poses aquesta melena d'aquesta model, sembles Mario Vaquerizo. No
a sobre
aconsello.
No han triat bé ni la melena.
No ho aconsello.
Però el món de l'estètica es ple de missatges clarament sexistes.
Però sembla mentida.
A nivell de clíniques i...
I tan normalitzat que de vegades ni ens en donem compte, eh? Vull dir que et passen pel davant 40 anuncis d'aquesta mena, que sembles com un pernil exposat, i...
Però vol dir una mica que d'alguna manera també que si tu tens una melena lligues més i pots després ser un
operador, pots desmelenar.
No, jo crec que els missatges de la publicitat és
fer-te cridar l'atenció amb un argument molt baixíssim, eh? És a dir, no l'estic defensant, però és fer-te cridar l'atenció perquè després te n'adonis que t'estan venent és el cabell. Però,
és com aquell fenomen dels anuncis amb clics, no? D'aquells clics que busquen a Twitter, no? Que et posen com una mena d'imatge o d'algun reclam, no? Amb contingut sexual perquè tu piquis, no?
Diu,
això és
tu primer
i diaris esportius?
Diu, tu primer i último tratamiento capilar. Gràcies.
Pues sembla mentida que encara se'n puguin fer d'aquests. És a dir, que ha hagut de ser un jutge el que ho prohibeix quan, en teoria, ja haurien d'haver aconseguit un grau de maduresa perquè qui rep aquest anunci pensi que això és passar-se de la ratlla.
Però mira, aquest és el primer any en què a la Volta a Catalunya no hi ha senyoretes allà aguantant els premis i fent tostadetes a l'espatlla, no?
I en canvi... I a la Volta és d'on les han tret.
D'on les han tret.
Moltes altres proves
encara hi són. I en el fons és el mateix, tan sols que no les veiem en anuncis, no? Estan allà per fer maco, no?
Per fer maco i perquè les reguin amb xampany, que no ho he entès mai.
Sí, i per aguantar paraigües i coses d'aquestes. Per fer maco, no ens enganyem. Vull dir, tampoc no cal amagar la... No? De florero. Fantàstic. Estem molt contents que hi hagi un jutge que hagi dit que això és una bestiesa.
Jo he vist alguna veu crítica per part del sector de models i coses que diuen que és com una mena de sortida professional. La veritat és que a mi m'agrada molt el ciclisme i a les finals d'etapa les noies concedint el premi al guanyador de l'etapa, a mi això sempre m'ha sobrat. En canvi, em plantejo, per exemple, el món del motociclisme, el món de la Fórmula 1, que sempre és el que diu ella, que estan amb el paraigua i tot. Jo crec que jo, pel que he llegit en alguna veu crítica, per al món de les models és com una mena de plataforma, perquè et veu molta gent i aquesta noia pot acabar fent un anunci de la que sigui, de cereals.
Però a mi això em recorda com quan parlem de l'eliminació del comerç d'armes i de la fabricació d'armes i diu, ai, però hi ha molta gent que en diu.
I amb això acabo.
Sí, clar, fent bombes.
El sentit comú diu, escolta, perquè ha d'haver-hi una noia al costat d'un motociclista.
Però perquè un ciclista no es pot aguantar el paraigües ell, o un polític. No.
Bueno, és tan feixó. Un senyor, avui,
o que sigui un senyor, o que sigui... Perquè ha de ser sempre una dona i, a més vestida de manera...
La gran pregunta és, existeix el mateix amb masculí? És a dir, hi ha senyors que després als cursos o a les competicions femenines donen premis, uns senyors allà amb...
Uns tiarros
ben ajustats.
En la família reial sí que hi ha persones que els aguanten els paraigües, perquè és com que està mal vist aixecar el braç.
Però és aquí on anava.
L'home està cansat i porta coses a la mà.
No, però anava a fer de Cristian. Puc dir una cosa?
Ah, sí.
No, però que, per exemple, obre... això és el debat de sempre, que és el cos usat com a aparador fins a quin punt arriba. I aquí és on entra el tema homes i dones. És a dir, no sé si haurem d'entrar en quotes d'exhibició de cos d'homes i dones, perquè la gran pregunta és, el cos, insisteixo, pot ser usat com a matèria pel que sigui, pel que estem dient, per aguantar paraigües, per aguantar esquirols...
I si una dona
no ens enganyem, és el cos de la dona,
vol ser usada, i si una dona vol que el seu cos sigui exhibit o un home, per exemple, penso ara en el món del porno, no?
Sí.
Vull dir, algú que vol voluntàriament o per diners exhibir-se. Jo conec alguna estrella del porno. no...
Però per mi seria una, un àmbit diferent,
els agrada més
el seria un àmbit diferent.
És a dir, és una exhibició...
Però entraríem també amb el tema de la prostitució.
També.
Ells diuen que no, eh? Però vull que...
Però són coses diferents, vull dir, una senyora que li aguanta el paraigua a un motorista no té res a veure amb el porno.
És la imatge de la dona florero absolutament execrable.
Ella no hagués tenir la feina, aquesta senyora que aguanta el paraigua, jo ho puc entendre, però crec que hi sortim tots perdent.
I una prostituta que usa el seu cos i el vol usar perquè ella creu que
jo crec, considero que és legítim, hi ha un debat per regularitzar això i ja està.
Jo crec que altra cosa és que el tant per cent de les persones que exerceixen la prostitució de forma voluntària és mínim i que la majoria és una trata de blanques i és una situació d'esclavatge absolutament abassegador.
N'hi ha, però
el tant per cent de tracta de blanques i d'esclavatge és abassegador. Sí, això no ho podem oblidar.
També hi ha un tant per cent de persones que fan, de persones que netegen per obligació i no volen.
Mira, jo diria que no és el mateix. Jo durant una temporada vaig estar fent successos i vaig estar fent molts reportatges de prostitució. I una de les coses que més em va sorprendre era un tant per cent força elevat de dones que, per una raó, ara seré molt simple, perquè guanyaven molts diners. Era una manera fàcil de guanyar molts diners que amb una altra professió no es guanyaven, per una part. A partir d'aquí, entre tota l'altra part.
I aquest és el mateix debat que el del burca. O sigui, que el del burca i del mocador. Hi ha persones que volen portar-lo i els hi donem crèdit. Hi ha persones que volen exercir la prostitució, homes o dones, i els hem de donar un crèdit. I aquesta, de la foto, no, jo no la conec. Jo no sé si ella és conscient del que transmet, si ho vol fer, que suposo que sí, i fins a quin punt està explotada, no explotada, és conscient del que transmet. Que l'anunci és sexista, sí, que igual a ella això li és igual i no li importa que el seu cos s'usi com a eina sexista.
Però no és aquest el debat. És a dir, per vendre una clínica en la que puguis trasplantar-te cabell, no cal posar una dona amb pilotes.
A no ser que el client
porno,
sigui molt idiota.
Per fer prostitució és obvi sí que cal. Jo crec que són debats diferents. Per entregar un ram de flors a un ciclista cal que una noia porti un escot fins al melic i una faldilla curtíssima.
Que només hi hagi senyores.
A la majoria de proves ciclistes, a més l'Òscar coneix bé l'esport, ja no era l'escot.
No.
Eren senyores amb noies, amb falda, blusa...
Però és el món del encara, motor. El motor sí que...
Però
sí,
és la imatge però que estem donant a les nenes.
Clar, no, és que però encara que vagin amb falda, més igual, és que no té lògica.
No, en canvi,
amb tot el respecte, és un producte sexual o... Pues la pornografia o una clínica de depilació, però escolta, entenc que sortirà una noia ensenyant la xella així...
Però per exemple, la pregunta metafísica, aquest fenomen que ja fa temps que és, hi és i que ha sorgit ja als mitjans, que és, diguem-ne, aquesta tendència a la sexualització que tenen moltes adolescents. D'on ve això?
Home, o sigui, per exemple,
jo no ho tinc tan clar.
Diries, Canosa, que aquesta sexualització és d'ara i d'abans no?
Hauries de veure tots els productes audiovisuals dedicats a la infància. I n'hi ha molts en els que surten actrius de 10, 11, 15 anys perfectament maquillades, perfectament pentinades, amb una sexualització molt accentuada.
Però, per exemple, aquí és el que vull entrar.
Aquí és el seu model.
I, per exemple, aquí els pares no hi tenen res a veure. És a dir, a veure si m'explico.
Oi, tant, que hi tenen molt a veure.
És que, m'entens el que et vull dir? És a dir,
però una família entorn no pot lluitar sola contra els elements.
Sí, clar, perquè si la teva filla vol veure la Hannah Montana així, doncs, que és que no sé si existeix encara el Hannah Montana.
No.
L'escola tothom ho veu i ella...
Bueno, però escolta, si vol un Kalashnikov...
Aquest Carnestoltes va ser molt, molt polèmica. Hi ha algunes disfresses de nena que, home, és que aquelles disfresses són...
Com de prostituta, sí.
No, però els canals de nens ja ho veig, els videoclips o coses, a vegades poso el Movistar Plus als programes que hi ha de nens, o com es diu...
Els pares tenen força consciència d'això, i com a mínim el que fan és, si és que veuen aquestes... Hannah Montana, jo no sé si ho fan, jo no tinc aquests canals...
La nena, el Hannah Montana, ja deu tenir 40 anys.
Doncs
s'ho miren amb ells, però...
Ah, sí?
O
si està com un llum d'oli, aquesta.
Sí, va començar allà, Hannah Montana.
Ah, doncs aquesta és divertida. Sí,
la transformació és sorprenent.
Vull dir que nosaltres vam créixer en Teresa Raval i estem bé. estem bé.
I Letícia Sabater.
I ja no.
Letícia Sabater ja seria una...
I vèiem la Casa de la Prada, i la Casa de la Prada eren catòlics.
La Casa de la Prada?
La Casa de la Pradera.
Sí. I n'hem de dir la Casa de la Prada?
Ah, no sé, m'ha sortit així. Què voleu dir en castellà? La Casa de la Pradera.
No, és que m'ha sobtat també a mi.
Jo estava pensant Little House on the Prairie.
Però mira, el que has dit tu, la Letícia Sabater seria ja aquí el primer producte que va cap aquí, és a dir, un producte adreçat al públic.
Xuxa va ser. Xuxa va ser abans.
Que veu de la
Xuxa. Sí, però la Letícia Sabater és un món, vull dir, és...
No oblidem el principi de la Letícia Sabater quan feia programa infantil.
Jo vull dir que...
El Mediodia Alegria.
Quan vèiem nosaltres la família Ingels, també eren un model amb el que ara no combreguem, i potser els nostres pares no hi combregaven, però vam sobreviure allò. Jo crec que podem relativitzar, potser, jo no dic que sigui bo veure aquestes sèries, ni dic que jo trobi bé que hi hagi aquestes disfresses, que em sembla deplorable.
El que passa és que han passat, jo, és molt curiós, han passat, jo crec que, jo parlo per mi, jo crec que sóc de la darrera generació on les noies es tapaven, és a dir, allò, no?, baixar-se el jersei, el tapament, a, diguem-ne, al que...
A mostrar.
Ostres, però, total. Llavors, senzillament constato això, no valorem, Francesc, senzillament constato això.
Francesc, tu i jo ja no som, jo vull dir, jo la meva, tu i jo tenim la mateixa edat, no. Jo no recordo...
No, carinyo, no.
Jo ara faig 30... Tu tens 40, no?
Jo faré, no tinc cap problema dir-ho, jo el juliol, ni dona ni caragol, faré 42.
Jo en tinc 39, vull dir, el més o menys, diríem, són la mateixa generació. Jo crec que en el nostre etapa vital, jo no recordo que les dones o les noies tinguessin tendència a tapar-se.
Perdona, no, a baixar-se. Perdona.
Jo ja n'he escut veient a la platja ensenyant.
Sense cap mena de problema, ni fins i tot connotació sexual ni res, doncs portes els sostens i els ensenyes i portes a sobre una samarreta de tirants.
I les mares també, porres, i les mares també hem canviat. És que no són només els nens, nosaltres també hem
canviat el codi.
Jo no crec que s'hagi... El problema preval, però no és pitjor ara que abans.
No, però no estem parlant del mateix, és a dir, no estem parlant del codi de vestir, estem parlant de la sexualització de la infantesa, no? De la sexualització adreçada a les nenes, específicament.
Però abans també.
Que tornem al mateix. No està adreçat als nens, sinó està adreçat exclusivament a les nenes. I això no és casualitat.
Però això ja era abans, vull dir, el domini de l'home...
Sí, clar, però també és una mica trist que el 2017 encara siguem
així, però vull dir que jo també penso que no és d'ara.
La nena sotmesa al fet masculí ja existia abans.
No se'n diu això, masclisme, no.
Clar. És que una cosa que s'hagi fet tota la vida no té per què mantenir-se.
Sí, però
esteu dient que és d'ara. No és que ara que surti la Hannah Montana o aquests anuncis, segur que abans n'hi havia molts més.
Però sí que s'ha fet més accentuat.
I ara escoltes algun anunci d'electrodomèstic de fa 40-50 anys, et posen els pèls de punta, perquè directament envien la dona a la cuina. Clar, com si que, només pogués la dona cuinar.
Era una altra època.
Clar, però és que ostres, jo per això... Sí, però aquí hi ha un tema que, a veure, allò de l'ou i la gallina. És a dir, jo no tinc tan clar que perquè hi hagi una sèrie de coses, no? Diguem-ne, siguin la raó fonamental per les quals després hi hagi nenes, noies, etc, que vesteixin o tinguin segons quines tendències. Jo crec que el tema és molt més complex. Primer, perquè, per exemple, la gent té educació. La gent té coneixements de coses i la gent es perpetua també amb segons quins estereotips. I ens hauríem de preguntar per què es perpetuen segons quins estereotips. Aquesta és la pregunta que jo Aquesta és la pregunta que jo em faig.
Però també hi ha altres factors, per exemple, que són una generació de nanos que estan molt més exposats a la cultura audiovisual, per exemple, les pantalles...
Ja ho dèiem abans, això,
De la seva vida.
La tele.
Però ara és la tele, terra, mar i aire i totes les pantalles.
Sí, abans. A la que et descuides ara, els tens enganxats a qualsevol pantalla.
Tenies una sola cadena, almenys jo quan era petita tenia una sola cadena que matia només una hora i dos quarts de programació infantil, punt, s'ha acabat.
Clar, però és que ara no els deixes veure més.
Hi ha cadenes ara de TDT que si fas zapping a les 11, 12 de la nit i estan fent dibuixos.
Sí, però estan dormint a les 11 de la nit.
Els teus i els meus sí, però no sé si tots estan dormint a les 11 de la nit.
I és que nosaltres anàvem a l'institut amb 14 anys i ara hi van amb 12.
Això sí que
s'ha avançat tot el que és tota la incorporació a l'adolescència.
Però jo et diré més. Jo crec que comença abans. Jo crec que els nens avui en dia, des que són petits, se'ls tracta com a adults i no se'ls tracta com a nens.
És a dir, se'ls... No discreparia molt.
És una barreja de les dues coses.
Vols que facin violí i salts verticals, però després
els hiperprotegeixes i els tractes com a nens petits.
Això és tractar-los entre cometes com a grans.
Els surten pèls i encara creuen a les
sales. No se'ls deixa ser nens.
És bàsic això que ha dit.
És a dir, amb 11 anys... Amb 11 anys ja estan veient el món com nosaltres el veiem als 14-15.
Sí.
I dius, tranquil, no passa res,
S'està dient que s'està de fer un curs intermig. Què volen dir? Cou!
Arriben, falta un minut.
Los chicos del preu.
A les 4. Tinc molt oblidat el Twitter avui, però el Llop ens envia una entrevista a Letizia Sabater quan va començar, que era la chica de la Vuelta, era hostessa de la Vuelta, i el titular és Los ciclistas me pellizcaban el trasero. És el titular d'una entrevista a Letizia Sabater. Després, com que tu has dit que hi havia un lector del diari, sí, que era el Punt Avui, no?
Sí.
Que trobava a faltar...
El Roger de Gràcia, que deia que era... Que és perquè l'havien...
El Dani Duet diu que ell troba a faltar els cosins germans de Moliner i Torrent Forever. L'arròs al forn de Xàtiva era mel, eh? L'arròs al forn,
sí,
el de Xàtiva i de la Costera...
Ole!
Ole.
Doncs fem-ho.
El dia que vulguis. La meva mare... Que tu dius la senyora Ferrer,
la senyora...
fa un arròs al forn, ole.
Ostres,
el dia que vulguis.
Nacho Díaz Mar.
Pilot, pilot femenina amb un senyor mascle al costat.
M'encara.
I deixa'm en part que t'ensenyi l'Àlex Quartero, que et diu dentetes, oh, i t'ensenya el CD, el disc de la
Vida
dels Horrors.
M'encanta.
Tampoc em sembla bé.
M'encanta.
Les 4 arriben les notícies i després l'estat de gràcia. Gràcies a tots 4 i bon cap de setmana a tothom.